L'Associació de Pares i Mares del Col·legi Públic de Sant Pisà de Palma reuniran demà les famílies per determinar les mesures de pressió contra el mestre Miquel Roldán. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
Així ho ha explicat la portaveu de la MIPA, Verónica Fiol, després de la reunió que han tingut avui hora baixa en la Conselleria d'Educació.
Convocaran demà una reunió amb totes les famílies del centre que puguin o vulguin assistir, perquè tenim problemes de conciliació tots, i demà se decidirà quines seran les actuacions. Però hi ha molta crispació en el centre, les famílies no senten el centre com un entorn segur.
El representant de les famílies recull en firmes per exigir que s'aparti de la docència el mestre condemnat per assetjament a un menor. El conseller Antoni Vera insisteix, però, que sense la reforma de la llei anunciada per la ministra d'Infància, com que el mestre no està inhabilitat, el govern diu no pot actuar. Demà es determinarà si la vaga continua. Avui la meitat de l'alumnat no ha acudit al centre. És dilluns, dia 27 d'abril, i prop d'un centenar de treballadores de les escoletes de 0 a 3 anys s'han concentrat a Palma, Maria Eugènia Quegles, per reclamar un conveni col·lectiu autonòmic. Bon vespre.
Bon vespre. Ha estat davant la seu de la patronal de l'Associació de Centres d'Ensenyament de Balears. Exigeixen l'equiparació salarial, ja que moltes cobren pràcticament el sou mínim interprofessional i estan regulades pel conveni col·lectiu estatal. Pepa Ramis és representant d'Educació 0-3 anys de Comissions Obreres.
Des de fa un any, les patronals que representen la majoria de gestió de 0-3, que hi ha dins les illes, se van comprometre a iniciar les negociacions per un conveni. A hores d'ara encara no han donat senyals.
Si no hi ha acord, les mobilitzacions convocades per Comissions Obreres, UGT i l'Estei es repetiran els pròxims dos dilluns.
I la primera jornada dels metges d'aquest mes d'abril deixa un total de 72 operacions i més de 2.000 consultes suspeses, segons dades de l'IBE Salut.
Es tracta de la tercera setmana que els facultatius s'aturen enguany davant la manca d'acord amb el Ministeri de Salut en la negociació de l'Estatut Marc. Unes propostes que es perllongaran fins dijous i que, segons el sindicat Medin Cimeval, han secundat entre un 60 i un 70% dels metges als hospitals i un 45% a atenció primària.
I l'Ajuntament de Palma recorre l'ordre del govern estatal de retirar el monument de Sa Feixina.
Considera que podria estar incorregent en un delicte de prevaricació. Sosté que la resolució, que inclou el monolit al catàleg estatal de símbols contraris a la memòria democràtica, contravé de manera directa resolucions judicials fermes.
La llei de cogestió aeroportuària sortirà endavant demà al Parlament amb els vots de a favor de Més per Mallorca i Menorca i del Partit Popular.
La iniciativa impulsada pels ecosobiranistes permet que els aeroports illencs puguin decidir sobre el sostre de vols i la seva capacitat de càrrega. Una vegada aprovada la llei, l'haurà de validar el Congrés, ja que regula competències estatals.
A Eivissa es tanca un cap de setmana d'obertura de discoteques en aquest inici de temporada turística.
Després que 30.000 assistents hagin participat a les festes d'obertura d'Ushuaia i a Univers aquest cap de setmana, avui ha obert DC10, situada a Sant Jordi de Set Salines.
I la nova comissaria de la Policia Nacional de Maó entrarà en funcionament a final de l'any que ve.
Després de prop de dues dècades d'espera, avui ha començat la construcció de l'edifici situat entre la Via Ronda i el carrer de Borja Moll. Tindrà 5 plantes i comptarà amb la tecnologia de la darrera generació i serà sostenible. S'hi destinen 13 milions d'euros.
I en els esports, el Reial Mallorca se situa un punt per damunt del descens. Xisco Ribas, bon vespre.
Bon vespre. El conjunt mallorquinista es 17 a la classificació amb 35 punts, només un més que el Sevilla, que és qui marca la zona de relegació. Avui matí el conjunt vermell ha començat a preparar el partit de divendres a domicili contra el Girona. La primera federació, tot i l'empat a 0 contra el Villarreal B, l'Ude Eivissa continua 4 punts per damunt de la zona vermella. La segona federació, l'Atlètic Balears i Poblense, s'han assegurat la segona i tercera posició, respectivament, i la Societat Esportiva Eivissa es complica la vida per mantenir la categoria després de l'empat a 2 contra l'Andratx. En bàsquet, a la primera FEB, l'Este Menorca jugarà el seu primer playoff d'ascens a la Lliga ACB. El Figui Mallorca suma 12 derrotes consecutives i el Palmer ha sortit del descens.
I a aquesta hora sàpiguen quina és la previsió del temps per aquesta setmana. Tomàs Salom, bon vespre.
Bon vespre, una setmana que ha començat amb ambient tranquil arreu de les illes, amb molt de sol, qualque boira a primera hora del matí i en temperatures que avui han tocat els 26 i els 27 graus. Demà tindrem alguns ingredients diferents, tot i que veurem bastant el sol a primera hora del matí. Sembla que es podrien formar algunes boires marítimes, sobretot a punts del Llevant a Mallorca, també cap al sector de les Pitiuses, i en cas de tocar terra, aquestes són mals d'esvair, podrien quedar alguns núvols baixos. A més, afegiran l'arribada de núvols alts, núvols de base alta, avançant des d'Eivissa i Formentera cap a la resta de l'arxipèlag i a partir de migdia i durant el cap vespre, pensant que ens podrien deixar el cel parcialment enterbolit, també amb la presència de pols en suspensió. No es descarta qualque gota, quatre gotes de terra roja. Quant al vent, bufarà de component est i les màximes tornaran a ser elevades, valors entre els 22 i els 27 graus.
I parlant de les exposicions de Joan Fontcuberta que es podran veure al Casal Solleric de Palma i a la Fundació Toni Catany de Llucmajor, arribarem a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Margalí de Cifra, al control tècnic.
IB3 Ràdio, serveis informatius.
Són les 7 i 6 minuts. La reunió entre els representants de la FAPA Mallorca, la MIPA del Col·legi Públic de Son Pisà de Palma i la Conselleria d'Educació ha acabat amb frustració i malestar per part de les famílies que denuncien la inacció d'administració davant la situació del mestre Miquel Roldán, condemnat per assetjar un menor l'any 2021 i que actualment cobreix una substitució al centre ja que no es troba inhabilitat. Seguint, la reunió que fa tot just uns minuts ha acabat i a la nostra companya Victòria Morell. Victòria, bon vespre.
Bon vespre.
Què diuen els representants de les famílies?
Doncs després de gairebé dues hores i mitja de trobada, les associacions asseguren que no han rebut cap resposta nova i consideren que la conselleria no està fent cap passa efectiva per resoldre aquest conflicte. Des de la MIPA de Son Pisà expliquen que, com a representant de les famílies, convocaran ara una reunió amb els pares i mares per decidir quines accions volen emprendre a partir d'ara. Entre les principals preocupacions que ens han comentat hi ha les dificultats de conciliació de moltes famílies que han decidit no dur els infants a classe. Com a mesura de protesta, també alerten de l'impacte que la situació pot tenir en l'alumnat, especialment de sisè de primària en un moment de curs amb exàmens, ja que el docent afectat és tutor i imparteix diverses assignatures. Verònica Fiol és la portaveu de MIPA de Son Pisà.
Nosaltres som representants de les famílies, així que el que ens toca ara és parlar amb elles. O sigui, convocarem demà una reunió amb totes les famílies del centre que puguin o vulguin assistir, perquè tenim problemes de conciliació tots i demà se decidirà quines seran les actuacions. Però hi ha molta crispació en el centre, les famílies no senten el centre com un entorn segur.
Mentrestant, i prèvia en aquesta reunió, la vaga al centre es manté avui. Només la meitat dels alumnes han assistit a classe. El malestar també s'ha fet visible durant el matí en cartells penjats a les barreres de l'escola i amb una recollida de signatures per demanar mesures que evitin que el professor Miguel Roldán pugui continuar exercint la docència. Aquestes signatures es registraran electrònicament. Des de FAPA Mallorca han reiterat el suport a la MIPA del centre i asseguren que continuaran pressionant perquè la conselleria actuï i doni una resposta a les famílies. Miguel Guerreros, el director de FAPA Mallorca.
La conselleria segueix dient que no té cap manera, cap argument ni cap eina jurídica o normativa per poder impedir que aquesta persona estigui com està fent, bloquejant completament un sistema educatiu. Un centre educatiu que ha hagut de cancel·lar activitats, que té una acampada en previsió que segurament no podrà fer, que tenim la meitat de centre educatiu que no està anant a classe, una persona que fa classe amb quatre nins a la seva aula i que, a més, està generant un malestar més que evident en totes les claustres. I això ho han manifestat membres de seguit directiu que han vengut.
Després de la reunió, la Conselleria d'Educació no ha fet declaracions, s'ha remès a les manifestacions que havia fet aquest matí el conseller Antoni Vera. Victòria, quina és la postura de la conselleria?
Doncs rescatant la postura i de les declaracions d'Antoni Vera d'avui matí, ja que, com bé comentaves, no hem volgut fer declaracions avui a la baixa després d'aquesta reunió, Educació descarta activar una nova avaluació psicològica del docent i insisteix que la normativa actual no permet inhabilitar-ho ni reiterar ni retirar-lo del lloc de feina mentre no hi hagi una resolució que ho determini. Vera ha assegurat que entén el malestar de les famílies, però defensa que no es pot moure el docent perquè no està inhabilitat i reclama al govern central celeritat per modificar aquesta normativa.
Però nosaltres que demanem a la ministra que ja no esperi més, que és un avantprojecte de llei molt fàcil, és molt clar, és modificar un sol article que ho pot dur la setmana que ve al Consell de Ministres. I li demanem, per favor, a la ministra que exerceixi les seves competències.
Des de la Conselleria d'Educació han traslladat al representant de les famílies que mantindran el contacte per seguir l'evolució d'aquesta situació, però des de FAPA i AMIP ens confirmen que no han concretat si es convocarà o no una nova reunió en els propers dies.
Gràcies, Victòria Mora, i en directe des de la Conselleria d'Educació. I un centenar de mestres d'escoletes de 0 a 3 anys convocat per Comissions Obreres, UGT i l'Estell han reclamat avui hora baixa a la seu de les diferents patronals de Palma l'aprovació d'un conveni col·lectiu autonòmic propi d'infantil, així com un seguit de condicions laborals i millores salarials, una concentració que ha acabat fa uns minuts. Allà hi ha el nostre company Lluís Hernández. Lluís, bon vespre.
Bon vespre. Amb camisetes grogues i el lema "ja n'hi ha prou", les mestres de les escoletes de les Illes s'han concentrat just fa uns minuts al carrer Fonés de Ciutat per reivindicar aquest conveni autonòmic que encara no existeix. Pepa Ramis, responsable de 03 de Comissions, ha explicat la necessitat d'arribar a un nou marc de regulació.
Estan fent feina, una feina educativa, estem xerrant d'un cicle educatiu. Des de fa més de 3 anys estem posant damunt la taula aquesta reivindicació d'un conveni, un conveni digne que sigui equiparable a una etapa educativa, amb uns sous dignes i amb unes condicions sociolaborals dignes.
Les patronals, per la seva part, han rebutjat per ara asseure's a negociar un nou conveni proposat pels sindicats. I en aquesta línia, diferents mestres també han exigit a les patronals que negociïn, perquè diuen la situació laboral precària és insostenible.
Les patronals ara s'estan guardant un poc, que te diré jo, no són capaços d'abordar aquest conveni perquè no els interessa econòmicament. Vull dir, la conselleria també està que vol donar la passa, però tampoc no la dona, i veurem a mem què passa.
Primer de tot demanant per ells, per menuts, perquè necessiten unes condicions dignes, i després també per nosaltres, que al final som persones, tenim famílies i tenim dret a viure. I aquí a Mallorca és impossible viure en el nostre salari.
Dilluns que ve seguirà la mobilització a la PIMEM a les 6 del capvespre, i dijous dia 7 de maig també tindrà lloc una manifestació, també estatal, que començarà a les 6 de l'hora baixa a la plaça d'Espanya de Palma.
Gràcies, Lluís. I el Consell de Menorca complementarà la gratuïtat de les escoletes de 0 a 3 anys per aquest curs lectiu.
El Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports finançarà 2 hores addicionals, matinera i migdia, per assegurar l'accés universal i gratuït al servei a totes les famílies de l'illa. El responsable de l'àrea, Joan Pons, ha explicat que l'aportació addicional serà d'1 milió d'euros.
Hem aprovat una aportació d'1 milió d'euros per tornar a fer gratuïta l'educació infantil 0-3 per a les famílies menorquines. El compromís del Consell Insular en l'etapa infantil 0-3 es ferma.
I continuem a la plana laboral, perquè la primera jornada de vaga de metges d'aquest mes d'abril deixa un total de 72 operacions i més de 2.700 consultes suspeses, segons dades de l'IBE Salut. Es tracta de la tercera setmana que els facultatius s'aturen enguany davant la manca d'acord amb el Ministeri de Salut en les negociacions de l'Estatut Marc. Unes protestes que, segons el sindicat mèdic Cimeval, han secundat entre un 60 i 70% dels metges als hospitals i un 45% atenció primària.
Aquesta situació, que es perllongarà fins dijous, dia 30 d'abril, ha obligat a suspendre operacions quirúrgiques no urgents. A més, s'han registrat un alt nivell d'anul·lació de consultes externes que se sumen a l'impacte acumulat de vagues anteriors, un fet que incrementa de manera significativa la llista d'espera. El president de Cimeval, Miguel Lázaro, assegura que les negociacions no avancen pel tarannà, diu, poc dialogant, de la ministra de Sanitat, Mònica García. Per això reclama a Pedro Sánchez que agafi les regnes per desencallar el conflicte.
De nuevo disculpas, porque es verdad que esta huelga lo que está haciendo es aumentando la lista de espera, pero si hay una responsable, a la cual, por cierto, ayer le pedimos la dimisión, ayer, y, o bien el cese a Pedro Sánchez, que la cese es a una ministra que es médico, que va a pasar a la historia por ser la ministra médico a la cual se le hacen huelgas, una huelga nacional.
Els facultatius reclamen principalment un sistema de jubilació anticipada voluntària total o parcial, la prohibició de la mobilitat forçosa, conservar el règim de compatibilitats entre el sistema públic i el privat o la classificació professional singular. També exigeix una jornada laboral de 35 hores per acabar amb la sobrecàrrega laboral que pateix el col·lectiu, com explica la metgessa d'urgències de l'Hospital de Son Espases, Carolina Pérez.
El rest de personal sanitari fa 35 hores obligatòries aquí a Balears i nosaltres volem el mateix. Nosaltres estem obligats a fer-ne 48 obligatòries. Llavors és això, no ens permet conciliar, no ens permet tenir els mateixos drets que tenen els nostres companys.
La consellera de Salut, Manuela García, lamenta que des de l'inici de la vaga s'han anul·lat 50.000 actes assistencials. És per això que ha tornat a demanar a la ministra que s'assegui a negociar amb el comitè de vaga.
Una jornada que no tenía que haber ocurrido en estos momentos. Creo que la ministra de Sanidad tendría que haberse sentado de una manera proactiva, ¿no?, con todos los sindicatos y llegar a un acuerdo, que es lo que estamos exigiendo desde el principio. Pero bueno, lo que demuestra también es que para el gobierno de Sánchez la sanidad no es una prioridad.
La ministra de Sanitat contratarà que ha carregat contra el comitè de vaga perquè ha dit ha sobrepassat línies vermelles en reivindicacions il·legals. Segons García, aquesta postura tan sola obeix a mantenir el conflicte viu.
A mí un comité de huelga, si me pide que haga cosas ilegales o que invada otras competencias o que transgreda otras leyes, pues es que no le puedo decir que sí, ¿no? Y cuando alguien viene a una mesa de negociación y te pone como líneas rojas cosas que son ilegales, pues no quiere negociar, quiere mantener el conflicto vivo.
Els metges faran vaga fins al pròxim dijous en concentració davant les portes dels hospitals cada dia a les 8:30 del matí. Si no hi ha avanços, tornaran a aturar entre els dies de 8 i 22 de maig.
Set i 17 minuts, la contractació pública social a les Illes va rècords el 2025. S'ha incrementat un 50% en un any fins a fregar els 11 milions i mig d'euros en adjudicacions públiques destinades als centres que contracten persones en situació de discapacitat o vulnerabilitat social. És una dada que recull l'informe de seguiment presentat per la Xarxa d'Economia Alternativa i Solidària de les Illes Balears.
En 2025, el conjunt d'administració de les Illes va adjudicar 51 contractes reservats per un import de gairebé 11 milions i mig d'euros, un increment del 50% en relació a 2024. Segons els responsables de la Xarxa d'Economia Alternativa i Solidària, això consolida la contractació pública social a l'arxipèlag. El coordinador és Jordi López.
Les persones que contractam passen de ser persones passives, que reben prestacions, a persones actives que contribueixen a les arques públiques.
Tot i això, diuen, la situació és encara millorable. Volen afavorir la relació qualitat-preu dels contractes i ampliar la diversificació de serveis i activitats. La Xarxa també ha parlat de la regularització d'immigrants, que ho veuen com una oportunitat.
Que ens permetrà contractar en aquestes persones que ja viuen aquí, i que poden fer feines que avui en dia el mercat laboral necessita, i nosaltres també.
I Comissions Obreres fa una crida a la mobilització ciutadana per dia 1 de maig, divendres.
Aquest divendres els sindicats sortiran al carrer sota el lema Salari, Habitatge i Democràcia. La mobilització pretén posar el focus en els tres grans pilars conflictius de la situació actual. José Luis García, el secretari general de Comissions a Balears, fa una reflexió sobre com l'acció de govern no va en consonància amb les necessitats reals de la ciutadania.
Un model econòmic que, tot i que fa dos anys se va iniciar un procés de transformació d'aquest model, el que veiem, la realitat, és que les polítiques que s'estan posant en marxa, l'acció de govern, no va en la direcció correcta des del punt de vista de Comissions Obreres.
Javier Pacheco, secretari estatal d'Acció Sindical de Comissions a Espanya, ha explicat que des de Comissions es vol fer una proposta que corregeixi la realitat desigual dels salaris del país.
Com deia, hem fet una proposta per corregir algunes desequilibris salarials. La majoria de la classe treballadora té un salari per sota de la mitjana dels salaris d'aquest país i volem fer una proposta que corregeixi aquesta realitat i mesures concretes a la negociació col·lectiva que volem aprofundir a l'Assemblea, però sobretot no tant en el què hem de negociar, sinó en el com hem de negociar.
I continuen les festes d'obertura de les grans discoteques d'Eivissa. Avui hora baixa és el torn de DC10 a Sant Jordi. Al final d'un cap de setmana de fort impacte econòmic per les empreses del sector de l'oci i de l'illa en general. Es calcula que hauran passat per Eivissa 30.000 persones entre dijous i el dia de demà. L'aforament de DC10 és de 4.000 persones i les entrades d'un cost de 107 euros estaven exaurides ja des de feia dies en la seva venda per internet.
La festa d'avui ha començat a les 4 d'avui hora baixa rodejada d'un gran desplegament d'efectius de la Guàrdia Civil que feien controls de droga al pàrquing. Es tanca amb ella el cap de setmana dels openings de les grans discoteques a Eivissa, a excepció d'Amnèsia, que obrirà el proper 9 de maig. A la cua d'entrada al DC10 han trobat tota mena de nacionalitats i gran devoció, però aquesta festa, la del Circo Loco.
Es algo de la isla icónico y a mí me gusta cada año venir.
Por la música, la gente, viene mucha gente local de la isla y no sé, es la mejor, para mí es la mejor de todas.
Estoy aquí por la temporada y disfruto la fiesta.
7:21.
Informatiu Vestre. IB3 Ràdio. Visita els millors oftalmòlegs per tractar els teus problemes de visió amb l'última tecnologia i cirurgia refractiva premium amb lents intraoculars, làser i de cataracta. Demana cita a Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca telefonant al 871-160-180 o a miranza.es. Miranza, l'excel·lència en oftalmologia més a prop teu. El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Set i 22 minuts, nou capítol. El conflicte de l'enderrocament de Safaixina. L'Ajuntament de Palma ha interposat un recurs d'alçada contra la inclusió del monòlit al catàleg estatal de símbols contraris a la memòria democràtica que implica la seva eventual retirada.
Cort considera que si l'executiu espanyol continua amb el procés de fer desaparèixer el monument, podria estar incorrent en un delicte de prevaricació. L'Ajuntament sosté que la resolució dictada el 26 de març passat per la Secretaria d'Estat de Memòria Democràtica contravé de forma directa resolucions judicials fermes. A aquest element s'hi ha d'afegir que aquell mateix dia el ple municipal va atorgar a l'obelisc la màxima protecció patrimonial.
I la llei de cogestió aeroportuària tirarà endavant demà al Parlament amb els vots a favor de Més per Mallorca i Menorca i el PP. La iniciativa impulsada pels ecosobiranistes permet que els aeroports illencs puguin decidir sobre el sostre de vols i la seva capacitat de càrrega. Una vegada aprovada la llei, l'haurà de convalidar el Congrés, ja que regula competències estatals. Marta Puyalto.
Lluís Apestegui, de Més per Mallorca, ha demanat el suport dels grups per posar fi, diu, al tracte colonial d'Aena cap a les Balears. Apestegui ha reclamat el vot al Partit Socialista.
Convidam a la resta de forces polítiques a sumar-s'hi, en pensant en els ciutadans de les Illes Balears, en no pensar ni en els interessos d'en Pedro Sánchez, ni de Maurici Lucena, ni de la resta dels aeroports de l'estat espanyol, ni dels accionistes d'Aena. Que pareix mentida.
Però els socialistes asseguren que defensen un model alternatiu basat en el sistema de cogestió del País Basc. El portaveu adjunt del PSIC, Marc Pons, creu que tanmateix el PP estatal no donarà suport a la llei que sortirà del Parlament.
Dius que solucionaràs els problemes de duració turística a través dels aeroports, si ets gestiones tu, i en canvi, amb allò que tens competència, que és limitar l'entrada de vehicles, t'hi negues. El que cerquen són bombes de fum que permetin desviar l'atenció.
Marga Durant del PP ha insistit que cal limitar el creixement de vols i passatgers i assegura que la cogestió és clau per avançar cap a un model més sostenible i equilibrat.
Hem de dir que això s'emmarca dins l'estratègia global del govern de Marga, però com deia abans, per la contenció turística i un equilibri a dins l'activitat.
D'altra banda, Manuela Canyadas ha respost a la presidenta Proens que aquest cap de setmana ha qualificat de populista el concepte de prioritat nacional.
Ja està aplicant, gràcies a exigències de Vox en Baleares, una prioritat nacional.
¿Estamos diciendo que el gobierno de Marga Provenç es populista?
Canyadas ha assegurat que aquesta prioritat ja s'aplica a Balears gràcies a les exigències de Vox al PP per establir requisits de residència per poder accedir a prestacions o habitatge protegit.
I el govern cerca el consens del grup parlamentari per un nou paquet de mesures d'escut social per fer front als efectes de la guerra a l'Orient Mitjà.
La consellera de Família, Sandra Fernández, s'ha reunit avui amb socialistes ecosobiranistes Unides Podem i Populars. L'esquerra acusa l'executiu de voler perjudicar els més vulnerables, com Amanda Fernández del PSIP i Marta Carrió de Més per Mallorca.
No podem tancar els ulls davant que el Partit Popular deixarà de fora les persones que més ho necessiten, les més vulnerables. Per tant, el nostre vot serà molt més difícil de poder-li donar suport.
Creiem que és importantíssim sostenir la ciutadania d'aquest país, perquè això llavors genera pobresa, genera dificultats de convivència, genera situacions d'exclusió.
Pedro Álvarez, del PP, assegura que l'esquerra no vol dialogar i critica que vulguin imposar les seves iniciatives de forma unilateral.
Ja me sap greu que s'hagi aprofitat la bona voluntat del govern, la bona voluntat de la consellera de Serveis Socials, que ens ha convocat en aquesta reunió per cercar punts en comú, per exposar, ja avançar-se, exposar propostes de forma unilateral davant de la opinió pública, quan no s'ha arribat a cap tipus de consens.
La consellera Fernández té previst reunir-se demà amb Vox.
Un informe detalla que l'estudiant de la UIB és majoritàriament viu, majoritàriament volien dir a casa dels seus pares, tria els estudis per vocació, utilitza de manera intensiva la intel·ligència artificial i en gran manera aspira a ser funcionari. Són les conclusions que s'han extret d'una enquesta elaborada per la mateixa Universitat de les Illes pel Consorci Social a un univers de més de 2.000 alumnes i que indica que 6 de cada 10 estudiants de la UIB viuen, Carme Moreno, com dèiem, a casa dels seus pares.
Aquestes són algunes de les dades més destacades del primer baròmetre sobre la percepció, els hàbits i les expectatives de l'alumnat que ha elaborat el Consell Social de la Universitat. El seu president, Antoni Bennasa, ha destacat també que un 52% dels enquestats orienten la seva carrera cap a la funció pública, una tendència que diu es dona especialment entre l'alumnat d'infermeria i medicina.
I amb educació també passa el mateix. Amb altres no tant, eh? Amb altres el tema de la privada, en turisme, per exemple, no hi ha volta de fulla. S'estudiant d'unima, per exemple, privada, això està clar. I la de la politècnica pensa molt en privada, no? Jo crec que depèn de la circumstància que visqui l'estudiant i les perspectives laborals després de la feina.
Altres dades destacades són que l'alumnat de l'UIB fa un ús massiu de la intel·ligència artificial. 8 de cada 10 l'utilitzen per aclarir dubtes. Pel que fa a la llengua, predomina el castellà a casa i amb amics, un 48% i un 42% respectivament, mentre que a classe hi ha un equilibri de les dues llengües.
O sigui, inclús la gent està contenta com s'imparteixen les classes a la universitat, sigui en castellà o en català. I al final, la llengua desitjada seguiria sent el català i el castellà està una mica per davall. O sigui, però són dades molt, 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 molt similars, que no crec que se puguin, diguéssim, fer crítica social. Al final és el que hi ha, no?
Bennasa també ha destacat l'alta participació, ja que més de 2.000 alumnes han contestat l'enquesta d'un total de 14.244 estudiants. El Consell Social de l'UIB vol elaborar enguany un baròmetre entre els docents.
I el Congrés dels Diputats ha de convalidar demà el decret llei que prorroga els lloguers que finalitzen enguany, si així ho sol·licita el llogater, però de moment el govern espanyol de PSOE i Sumar no disposa de prou vots i hores d'ara tot indica que decaurà. Això perquè ni PP, ni Vots, ni Junts donen suport a la mesura que es va aprovar en Consell de Ministres, juntament amb el paquet social per mitigar els impactes econòmics de la guerra de l'Orient Mitjà.
El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, confirma que encara no tenen el suport necessari per convalidar el decret i insta els partits de dreta a canviar la seva posició.
Es un real decreto ley en materia de vivienda que es del gobierno de España en su conjunto y estamos trabajando para conseguir mañana los apoyos y poder convalidarlo. Pero el debate no es ese. El debate es dónde coloca cada cual su prioridad, nacional o no. La prioridad del gobierno es defender el acceso a la vivienda a un precio razonable a las familias españolas. ¿Cuál es la prioridad de la derecha? ¿Proteger fondos buitre? ¿Proteger grandes tenedores?
El ministre de Drets Socials i Consum, Pablo Bustinduy, serà l'encarregat de defensar el decret de llei, ja que la mesura la va impulsar la seva formació sumar dins el pacte de govern. Avui manté que el decret ja està en vigor i defensa que, tot i que decaigui demà, les pròrrogues sol·licitades des de la seva aprovació són vigents.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30. L'Associació de Pares i Mares del Col·legi Públic de Sant Pisà de Palma reunirà demà les famílies per determinar les mesures de pressió contra el mestre Miquel Roldán.
Demà es determinarà si la vaga continua. Avui la meitat de l'alumnat no ha anat al centre. Així ho ha explicat la portaveu de MIPA, Verònica Fiol, després de la reunió amb la Conselleria d'Educació.
Convocarem demà una reunió amb totes les famílies del centre que puguin o vulguin assistir, perquè tenim problemes de conciliació tots, i demà se decidirà quines seran les actuacions. Però hi ha molta crispació en el centre, les famílies no senten el centre com un entorn segur.
Les famílies recullen firmes per exigir que s'aparti el mestre condemnat per assetjament d'un menor de la docència. El conseller Antoni Vera insisteix, però, que sense la reforma de la llei anunciada per la ministra d'Infància, com que el mestre no està inhabilitat, el govern no pot actuar.
I centenars de treballadores de les escoletes de 0 a 3 anys s'han concentrat a Palma per reclamar un conveni col·lectiu autonòmic.
Ha estat davant la seu de la patronal de l'Associació de Centres d'Ensenyament de Balears. Exigeixen l'equiparació salarial, ja que moltes cobren pràcticament el sou mínim interprofessional i estan regulades pel conveni col·lectiu estatal. Pepa Ramis és representant d'Educació 0 a 3 anys de Comissions.
Des de fa un any, les patronals que representen la majoria de gestió de 03 que hi ha dins les illes se van comprometre a iniciar les negociacions per un conveni. A hores d'ara encara no han donat senyals.
Si no hi ha acord, les mobilitzacions convocades per Comissions Obreres, UGT i l'ESTEI es repetiran els pròxims dos dilluns.
I la primera jornada de vaga dels metges d'aquest mes d'abril deixa un total de 72 operacions i més de 2.700 consultes suspeses segons dades de l'IBE Salut.
Es tracta de la tercera setmana que el facultatiu s'atura en enguany davant la manca d'acord amb el Ministeri de Salut en la negociació de l'Estatut Marc. Unes protestes que es perllongaran fins dijous i que, segons el sindicat mèdic CIMEVA, han secundat entre un 60 i un 70% dels metges als hospitals i un 45% a atenció primària.
L'Ajuntament de Palma recorre l'ordre del govern estatal de retirar el monument de sa feixina.
Considera que podria estar incorrent en un delicte de prevaricació. Sosté que la resolució, que inclou el monolit al catàleg estatal de símbols contraris a la memòria democràtica, contravé de manera directa resolucions judicials fermes.
A Eivissa es tanca un cap de setmana de fort impacte econòmic en l'inici de la temporada turística en l'obertura de la darrera discoteca.
Després que 30.000 assistents hagin participat a les festes d'obertura d'Ushuaia i Univers aquest cap de setmana, avui ha obert Decideu, situada a Sant Jordi de Ses Salines.
I la nova comissaria de la Policia Nacional de Mahó entrarà en funcionament a final de l'any que ve.
Després de prop de dues dècades d'espera, avui ha començat la construcció de l'edifici situat entre la Via Ronda i el carrer de Borja Moll. Tindrà 5 plantes i comptaran la tecnologia de la darrera generació i serà sostenible. S'hi destinen 13 milions d'euros.
Identificada una nova víctima a Son Coletes, a Manacor, Antoni Sitges Febrer.
Era el delegat de l'Ajuntament Republicà Son Macià, fins que l'empresonaren a Manacor i executaren a Son Coletes el 1937, quan tenia 46 anys. Això, quan els arqueòlegs han trobat restes òssies a la fossa que s'ha obert a Son Cervera, però encara no s'ha determinat si pertanyen a víctimes del franquisme.
Passen 3 minuts de les 7:30, moment pels esports.
Informatiu vespre. Esports.
Esports que Xisco Ribas començant parlant del Reial Mallorca, que se situa un punt per damunt del descens.
El conjunt mallorquinista és 17è a la classificació amb 35 punts, només un més que el Sevilla, que és qui marca la zona de relegació, i precisament el conjunt andalús va perdre ahir vespre contra Osasuna per 2-1. Tot i començar guanyant, un resultat que posava el Mallorca en posicions de descens, el Sevilla va caure amb un gol de Raúl García al minut 80 i un altre del defensa Catena al 99. Escoltam l'entrenador del Sevilla, Luis García Plaza.
Rabia, impotencia, muchas cosas. No entiendo por qué sean 9 minutos. No logro comprender. El otro día nosotros 3. Los dos días que hemos pedido nosotros para remontar, 3. Los dos y ahora 9. Pues nada, bien. Creo que el equipo ha competido bien, ha tenido, pero para ganar, para perder, para empatar, pero están castigando. Pero sí, juntísimo que ganen y ya está, no hay más. Pero hay que levantarse y preparar el siguiente.
A banda d'aquest partit, ahir també es varen disputar el Rayo Vallecano 3, Real Societat 3, Real Oviedo 1, Elx 2. De fet, el central mallorquí Pedro Vigas va fer des de fora de l'àrea el primer gol del conjunt alacantí, i Villarreal 2, Celta 1. I avui, a les 9 del vespre, Espanyol i Llevant tancaran aquesta jornada número 32. Per tant, en posicions de descens, hi trobam l'Oviedo amb 28 punts, el Llevant amb 32, i que en cas de guanyar avui vespre empataria punts al Mallorca, i el Sevilla amb 34. I per damunt del Mallorca, a un punt està l'Alavés, a 3 el Girona, que és el pròxim rival, l'Espanyol i l'Elx, també a 3, i a 4 el València i el Rayo. De fet, el conjunt dirigit per Martín de Michelis ja ha començat a preparar avui matí el partit de divendres contra el Girona. Per aquest duel, el tècnic argentí ha preparat una setmana en 4 sessions, de dilluns a dijous, per cercar a Montilivi la que seria la segona victòria a domicili de la temporada. A la primera federació, l'U d'Eivissa continua 4 punts per damunt del descens. Tot i el punt aconseguit al camp del Villarreal B gràcies a l'empat de 0, el conjunt pitiús és 13è a la classificació amb 44 punts a falta de 4 partits per acabar la temporada. Escoltam el defensa Jan Kembo parlant del darrer enfrontament.
Yo creo que hemos hecho un buen partido ante un gran rival. A nivel defensivo estuvimos bien y ofensivamente la estuvimos, pero no he podido meterla y es una pena, pero yo creo que hemos hecho un buen partido y ese punto tenemos que valorarlo para la semana que viene e intentar ganar contra Salvoqueño en casa con nuestra afición.
Els blaucels s'han entrenat avui matí per començar a preparar el partit de diumenge a Can Mises contra l'Atlético Salvoqueño, penúltim a la classificació. A la segona federació, a falta d'un partit per acabar la lliga regular, l'Atlètic Balears i Poblense s'han assegurat la segona i tercera posició, respectivament. D'una banda, els blancs i blaus van guanyar per 1-3 al Terrassa, en remuntada inclosa, i exactament el mateix va fer el conjunt Poblé al derbi contra el Porreres, però això sí, amb un hat-trick de Francesc Fullana, amb un gol de penal i 2 de falta. L'escoltam.
No, mira, primer ha tingut la primera falta que no ha anat tan bé i després seguir confiant i tenir el peu, que a vegades cap de setmana que no el tenen tan fi, que cap de setmana sí, i mira, ha servit per aconseguir aquests 3 punts que molt mantenen allà dalt, i bé, contents i feliços d'aquest partit i la temporada que estem fent.
I a l'altre derbi, la Societat Esportiva Eivissa es complica la vida després de l'empat a 2 contra l'Andratx. Per mantenir la categoria la darrera jornada, l'equip pitiu sí o sí ha de guanyar primer a casa el Poblense i després esperar que l'Olot perdi o que el Castelló B no guanyi. I en futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal visitarà demà la pista del Coel Ribera a Navarra quan siguin les 8 del vespre. Antonio Vadillo són 7ens a la classificació amb 39 punts i en només 2 de marge sobre la zona de play-off. Escoltam el tècnic del Palma parlant de l'enfrontament.
Tenemos que tomárnoslos muy, muy serio a nivel competitivo, como lo estamos haciendo últimamente, y a partir de ahí crecerán nuestras opciones, ¿no? Un equipo que tiene muy difícil la salvación, que va a apurar sus opciones, que está compitiendo todos los partidos. El último partido en casa empataron con el Pozo de Murcia y siempre fueron por delante, por lo cual es un indicativo de la dificultad, ¿no? Siempre ha sido una pista complicada.
Vadillo ha donat descans als jugadors Alisson, Fabinho i Ribillos, i recordant que aquest partit entre Ribera Navarra i Palma Futsal el podreu seguir demà a partir de les 8 del vespre a IB3 Ràdio. En bàsquet, a la primera FEB, l'Estia Menorca jugarà el seu primer play-off d'ascens a la Lliga ACB de la seva història. El conjunt menorquí es va imposar per 73-70 a l'Ourense i, a falta de dues jornades per finalitzar la Lliga regular, ha certificat la seva presència a aquests play-offs. D'altra banda, pel que fa al Figuí i Mallorca, els de Pablo García van perdre per 92-70 contra el Palència i sumen així 12 derrotes consecutives, i el Palmer Bàsquet ha sortit del descens gràcies a imposar-se per 77-68 a l'Alacant a Somos. Escoltam el seu entrenador, Juani Díez.
Dar el 100% y que todo el mundo esté implicado, todo el banquillo moviéndose, y bueno, y creo que el cómo hoy ha determinado, ¿no?, el partido, y la verdad es que estoy feliz por los pasos adelante que he visto de la gente, ¿no?, de los jugadores, de cómo ellos han sido capaces de adaptarse, ¿no?
A MotoGP, el Gran Premi d'Espanya, Joan Mir va ser 15 i Augusto Fernández, que corria el circuit de Jerez amb una invitació, va acabar 20. La victòria va ser per Àlex Márquez. Escoltam el mallorquí Joan Mir.
De Jerez no és fàcil adelantar i he pogut arribar fins als punts. No... hem fet una carrera acceptable, però tampoc res de l'altre món.
I pel que fa a Moto2, Izan Guevara va acabar en setena posició i baixa a la tercera plaça de la General en 43 punts. L'escoltam.
La verdad que ha sido muy mental esas últimas 10 vueltas porque el delantero lo tenía muerto, he hecho muchas salvadas, pero nada, la verdad que contento con este resultado porque podría haber sido peor.
I acabam amb pàdel perquè Gemma Triay, en la seva companya del Fibrea, ha perdut la final del Premier Pàdel de Brussel·les contra Bea González i Paula José María per 5-7 i 2-6. Precisament és la tercera final consecutiva que González i José María guanyen a la menorquina i l'argentina. D'aquesta manera, Triay i Brea han arribat a la final de 6 tornejos que s'han disputat aquest 2026 i només n'han guanyat dos, el Premier Pàdel de Gijón i el de Cancún.
Gràcies, Xisco. 20 minuts per arribar a les 8.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Ha estat identificada una nova víctima al cementeri de Son Coletes a Manacòs. Antoni Sitges Febrer era el delegat de l'Ajuntament Republicà a Son Macià, fins que l'empresonaren a Manacor i executaren a Son Coletes l'any 1937, quan tenia 46 anys. Ara les seves restes han estat identificades en la fossa, segons ha confirmat el govern. Ho explica Francesca Ramis, directora general de Relacions Institucionals.
La família mos va donar un ADN i després d'aquestes comprovacions han pogut identificar que era aquesta persona.
Des que varen començar les exhumacions s'han aconseguit identificar 68 cossos entre els centenars de víctimes localitzades. Tot això quan els arqueòlegs han trobat restes òssies a la fossa que s'ha obert a Son Cervera, però encara no s'ha determinat si pertanyen a víctimes del franquisme. Aquesta excavació forma part del cinquè pla de fosses que es farà en dues fases i preveu actuar a finques de fora vila on els testimonis ubiquen enterraments. Cada punt blanc marca una resta trobada que s'ha d'analitzar i determinar si es tracta d'una fossa republicana o si, per contra, són enterraments tradicionals antics. El grup tècnic d'Aranzadi, que dirigeix l'exhumació, que forma part d'aquest cinquè pla, com dèiem, i darrer pla de fosses del govern, és l'arqueòleg Cesc Busquets.
Que podem intuir que hi ha restes òssies, possibles restes òssies, podem intuir que hi ha algun objecte d'abillament o de vestimenta, tipus soles de sabata. També hem trobat alguna resta de possible nivell amb una mica de calç.
I un despatx d'arquitectes valencià ha estat el guanyador del concurs d'idees per l'ampliació de la residència Uy al Fas de Sa Pobla. La millora del geriàtric permetrà duplicar-ne el nombre de places que passarà de les 40 actuals a 80. El solar es va adquirir l'any 2022. Una vegada fet el concurs d'idees, es redactarà el projecte bàsic per licitar les obres, que suposarà una inversió de 6,8 milions d'euros.
El projecte d'ampliació de la residència preveu reforçar no només la capacitat, sinó també la funcionalitat del centre. Serà un nou edifici de 3 altures. La planta baixa hi haurà els espais comuns i el servei d'administració, i a les plantes superiors les habitacions per als usuaris. Tindrà una superfície construïda de 2.700 metres quadrats en zones ajardinades i un entorn per als usuaris. Esther Sanchís és l'arquitecte i Alejandro Mora, director del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes.
El que tractem en tot moment és de fer una residència oberta amb vistes.
Intentant dissenyar edificis que tinguin més relació amb l'entorn, amb una materialitat que també els ajudi, no?, a fer aquesta transició d'estar a casa seva per incorporar-se a aquest nou recurs.
La capacitat de la residència passarà de 40 a 80 places, una ampliació esperada des de fa anys. De fet, el solar es va comprar el 2022. El president del Consell, Llorenç Galmés, i el batlle de Sa Pobla, Biel Ferragut, avui eren allà.
Una ampliació molt reivindicada des de fa moltíssims anys i que ha estat gràcies a la feina d'aquesta legislatura, de les diferents institucions, que serà una realitat.
Passa molt important per duplicar el que són les places, perquè ara hi ha unes 35 i s'afegiran 40 més. Per tant, segurament està content perquè era molt necessari.
La intenció del govern és declarar el projecte d'interès autonòmic. L'obra costarà més de 6 milions i mig d'euros, serà finançada pel Consorci de Recursos Sociosanitaris del govern i es preveu que estigui acabat el 2030 i se gestionarà després per l'IMAS.
I després de prop de 2 dècades d'esperar, les obres de la futura comissaria de la Policia Nacional de Mahó ja estan en curs. El passat mes de març, les excavadores varen començar les feines en el solar situat entre la via Ronda i el carrer Borja Moll. Aquest dilluns, però, Gel Camarasa ja s'hi ha posat la primera pedra.
El nou edifici tindrà més de 4.000 metres quadrats i 5 plantes. Constarà d'instal·lacions modernes i accessibles, espais específics per a l'atenció a les víctimes, una galeria de tir i també tecnologia d'última generació per reforçar les tasques de recerca i prevenció. Les obres tenen un termini d'execució d'un any i mig, de manera que la nova comissaria podria entrar en funcionament a finals de l'any que ve. Alfonso Rodríguez és el delegat del govern a Balears.
Su policía nacional, que hace un extraordinario trabajo aquí en Mahón, y todas las fuerzas y cuerpos de seguridad en Menorca, policía y guardia civil, con la colaboración de la policía local, necesitábamos mejorar sus instalaciones, y esto mejora la atención a la ciudadanía que venga a la comisaría de policía a cualquier tipo de trámite y mejora el desempeño de la propia Policía Nacional.
El pressupost total del projecte és de 13 milions d'euros. La Policia Nacional de Mahó compta amb 172 agents.
Més notícies de l'àmbit estatal i internacional. Soraya Sáenz de Santa María ha negat haver tingut cap constància de la trama Kitchen mentre ella era la vicepresidenta del govern de Mariano Rajoy, i així ho ha confirmat com a testimoni a l'Audiència Nacional en el marc del judici contra l'excúpula del Ministeri de l'Interior l'any 2013, acusada d'orquestrar una operació amb fons públics per assetjar i confiscar material comprometedor pel PP a l'extresorer Luis Bárcenas.
Santa María ha negat qualsevol vinculació amb el cas Kitchen.
¿Usted recuerda esta información?
Yo no recuerdo esa información. Yo no tengo ninguna constancia de esa operación durante mi época de gobierno.
No, pero no le pregunto tanto por la existencia de la operación, sino por las informaciones en relación con esta posible operación.
Pues mire, no lo recuerdo. Si salieron públicamente las leería, pero no las recuerdo.
En la mateixa línia s'ha manifestat l'altre testimoni destacat d'avui, el senador Javier Arenas, també pes pesant de la formació que hauria passat els fets que jutgen.
Ell ha reconegut una amistat a Luis Bárcenas, encara que assegura que es va trencar pels escàndols que varen esquitxar l'extresorer del PP.
Hay dos hechos muy relevantes, toda la polémica de los papeles Bárcenas en los medios de comunicación y, en segundo lugar, también en los medios de comunicación, las cantidades que el señor Bárcenas mantenía fuera de España. Yo creo que esos dos hechos fueron muy relevantes para que esa relación de amistad desapareciera.
La ronda de declaració de testimonis de la setmana l'ha encetat el fill de Luis Bárcenas, qui ha assegurat que el seu pare li va mencionar unes gravacions amb Mariano Rajoy en què parlaven d'una suposada comptabilitat en B del PP, però que no les va arribar a escoltar.
A mí me habló en su día de unas grabaciones en los que subí al despacho de Mariano Rajoy en presencia de Javier Arenas y creo que el detalle no me acuerdo bien, pero como que les daba, o sea, como que la contabilidad, algo de la contabilidad B, de un remanente que había quedado allí y donde se hablaba un poco de eso, pero no recuerdo exactamente cómo fue la conversación. Sí que hubo una conversación que tenía, me contó que había grabado, en la que estaban esas dos personas presentes.
Willy Bárcenas ha confirmat que es va sentir espiat i perseguit per persones enviades per la cúpula del Ministeri de l'Interior. També que té sospites que qui era el xòfer de la família i que avui seu al banc dels acusats era un confident de la trama que facilitava informació sobre la família de l'extresorer.
I sense deixar l'Audiència Nacional, avui també està en notícia pel cas que jutja la família Pujol per la suposada fortuna oculta a Andorra. Finalment, el tribunal ha deixat fora del procediment el patriarca, l'expresident català Jordi Pujol, després que una valoració mèdica ha confirmat que no es troba en condicions de ser jutjat.
Pujol, de 96 anys, s'ha desplaçat fins a Madrid, a la seu del tribunal, per ser valorat de nou i aquesta vegada, ja de manera definitiva, s'ha sentenciat que finalment no serà jutjat perquè pateix un deteriorament cognitiu que no ho permet. Així ho ha confirmat a l'inici del judici el president del tribunal.
La conclusión que saca o ha obtenido el tribunal es la imposibilidad del señor Jordi Pujol Soley de permanecer con plenitud de conocimiento, capacidades en este juicio, con lo cual se acuerda que a partir de este momento queda, no quiero utilizar la palabra expulsado, pero que sí efectivamente, o sea, queda fuera del procedimiento, una palabra.
Amb aquesta decisió, el tribunal tanca definitivament per ell la causa que fa 2 anys li va obrir després de la carta de confessió en la que va fer pública que la seva família admetien de tenir dobbers amagats a Andorra. La fiscalia l'acusava de formar una associació il·lícita juntament amb la seva dona.
I sobre el cas Mascaretes, que seu al banc dels acusats de l'exministre socialista José Luis Ábalos, avui ha estat el torn d'agents de l'UCO que han valorat que Ábalos era una peça fonamental en la trama d'aquest cas, però que qui comandava, diuen, realment era l'empresari Víctor de Aldama.
Així ho han assegurat un dels agents de la Guàrdia Civil, que ha declarat davant del Suprem pel cas dels contractes per organismes dependents del Ministeri de Transport a canvi de comissions.
Evidentemente el papel de Ábalos es fundamental. Sin Ábalos no podrían haber hecho casi ninguna de las cuestiones que emprendieron. Pero bueno, al final quien paga es Aldama y quien exige. O sea, se ven en diferentes episodios cómo además les exige de manera contundente.
Alberto Núñez Feijóo acusa el govern espanyol de l'apagada que va deixar sense subministrament elèctric la península fa just un any.
El líder del PP considera que la gran apagada va ser a causa de la incompetència i ideològica del govern progressista i promet despolititzar Red Eléctrica Española i mantenir operatives les centrals nuclears per evitar apagades d'aquesta dimensió.
El mayor apagón de la historia de Europa. Con el coste social, insisto, económico y de vidas humanas que ello supuso. Por tanto, yo señalo a Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica, a Teresa Rivera, exministra de Transición Ecológica, a Sara Agesen, actual ministra de Transición Ecológica, y por supuesto a Pedro Sánchez, actual presidente del Gobierno, como responsables del gran apagón.
I el TCJ valencià confirma la seva decisió de no investigar a Carlos Mazón, president de la Generalitat Valenciana, en la causa de la Dana. No aprecia, diu, indicis de delictes sòlids i qualifica la seva actuació durant la Dana, en què varen morir més de 200 persones. I el president de la Comissió d'Investigació d'Accidents Ferroviaris creu que la mala sort va tenir una càrrega important en l'accident d'Adamuz.
Ignacio Barrón ha declarat a la la Comissió d'Investigació del Senat sobre l'estat de la xarxa ferroviària a l'Estat respecte a l'accident, assegura que varen coincidir dos fets molt improbables, com un descarrilament atípic quan just venia l'altre tren en sentit oposat. I això, ha dit, és molt mal de prevenir.
En este accidente concreto de Adamuz ha habido una carga importante de mala fortuna, de una coincidencia de dos hechos, un descarrilo atípico y una circulación en sentido opuesto, y eso no sé yo si se podría haber evitado o no. Hay que tener en cuenta que los accidentes todos son evitables, por supuesto, todos son debidos a alguna causa.
I la Casa Blanca denuncia que els qui titllen de feixista a Donald Trump des del Partit Demòcrata i els mitjans alimenten, diu, la violència contra ell.
Unes declaracions en poc manco de 48 hores després que un atacant tractés d'entrar en el sopar de corresponsals de la Casa Blanca i volgués matar l'expresident dels Estats Units. Segons la portaveu de la Casa Blanca, el culte a l'odi originat per l'esquerra va provocar l'atac contra Donald Trump.
I el rei britànic viatja als Estats Units just després de l'intent d'atemptar contra Donald Trump. Així arribam a les 7:55 minuts, 5 minuts per arribar a les 8, moment per la cultura. Fotògraf, artista conceptual, docent, assagista, crític i promotor d'art, Joan Fontcuberta és també a partir d'ara una galàxia. O el manco, així s'han batejat les exposicions que, com feia anys, que no passava durant la seva obra al Casal Solleric de Palma i a la Fundació Toni Catany de Llucmajor. Una magnífica oportunitat per accedir Sandra Martínez a la seva obra més recent, però també a feines més antigues.
Que l'artista ha passat pel sedàs de les noves tecnologies, de la temuda i adorada intel·ligència artificial, perquè per a Fontcuberta la seva irrupció és tan sols una passa més en l'evolució que marca la història de la fotografia, que enguany, per cert, commemora els seus primers 200 anys.
Una fotografia basada en l'alquímia, la llum, la química, etc., a una fotografia basada en els algoritmes, que són les dades, la computació, el processament, etc. No? Això produeix una allau d'imatges, un tsunami icònic, que ja no només representa el món, ja no només és una mediació entre nosaltres i el món, sinó que crea món, que crea realitat en la qual bona part de la nostra experiència té lloc.
Dèiem que Galàxia Fontcuberta és el nom que s'ha donat a aquestes diferents propostes, a la qual, per cert, s'hi ha de sumar una mostra també a la galeria de Xavier Fiol. Dèiem, aquest títol, aquesta galàxia, que per al fotògraf diu és més que adequat.
La galàxia comporta, per una banda, nebuloses, o un espert, però també estrelles, la llum de les quals ens guia i ens permet orientar-nos, no? I això potser és una metàfora gràfica del que aspiraria al meu treball, no? Per una banda, donar aquesta sensació de desorientació davant de l'imatge, però després donar les claus perquè sapiguem trobar el camí i la bona interpretació.
A banda de Fontcuberta, el Casal Solleric acull també una instal·lació a Via en el Fondo del Mar de Núria Mora, que està inclosa a la Bienal B i on l'artista, pionera de l'art urbà, transforma en art allò que pot amagar una catàstrofe.
Se basa en un poema de Luis Cernuda, que és un poema en prosa un tanto surrealista, i en definitiva és també un elogio al fracaso. És, en todo pecio, hay un drama anterior que es un naufragio y es como de una catástrofe puedes sacar un tesoro, que es lo que sacamos del mar cuando nos encontramos esa serie de objetos que tienen capas y capas de historia.
L'exposició de Mora, també la Cambra de les Meravelles de Fontcuberta, s'inauguraran dijous al Casal Solleric, mentre que les propostes de la Fundació Catany, això és la Via Làctia i Retratant Arbres, s'obriran al públic dimecres.
Es poden mesclar les obres de Robert Graves, Agatha Christie o Maria Antònia Oliver i fer-ho a través del paisatge? La resposta és sí. De fet, la Mallorca literària fa anys que ho fa en les seves rutes UAU, que enguany tornen amb Blai Bonet com a protagonista destacat.
I enguany, que Blai Bonet és protagonista, ha destacat la proposta de dia 31 de maig, que unirà poesia i arqueologia amb el títol Blai Bonet s'enfila a Consolació, i en què es visitarà l'enclau prehistòric més important del terme de Santanyí i les talaies de Can Jordi, tot lligant-ho amb l'obra de Blai Bonet, la seva poesia tel·lúrica de la pedra que fa pedres per acabar a Consolació. Carme Castells és directora de Mallorca Literària.
Volíem fer una col·laboració especial amb l'AUSA, que és aquesta associació de Santanyí que treballa tant pel territori en termes d'arqueologia, i volíem fer aquest vincle de la pedra com un element que uneix aquestes restes arqueològiques en la paraula de Blai Bonet, no? I cercant la seva poesia, les seves claus de relació amb el patrimoni històric.
Serà ja passat l'estiu quan puguem recórrer Palma amb les paraules de Maria Antònia Oliver amb motiu de la reedició del llibre i de l'estrena de Cròniques d'un mig estiu. Oliver serà protagonista per partida doble, amb una altra ruta centrada en el mite de Montcarrà. També ja per novembre sabrem la relació entre Agatha Christie i els misteris al Port de Pollença per mort dels 50 anys de la mort de l'escriptora. Però com es fa en el moment de triar, de programar aquesta activitat?
Molt, molt bé, amb aquesta línia de voler oferir rutes que que agradaran, que són més demandades amb d'altres innovadores. Tenim una literatura extensíssima a Mallorca, d'autors locals, però també és una zona no només visitada i per tant descrita, sinó també imaginada, no?, per escriptors, i una part de la feina de programació de Suau és també anar fent lectures i anar fent recopilació de continguts que en el futur puguin configurar els continguts d'una ruta.
Robert Graves ja al mes de desembre posarà el punt i final als Suau d'enguany amb una ruta dramatitzada per les muntanyes de Deià.
Hem arribat a les 8, moment per repassar els principals titulars d'aquest dilluns 27 d'abril, en què l'Associació de Pares i Mares del Col·legi Públic de Son Pisà de Palma no ha trobat la resposta que volia de la Conselleria d'Educació per evitar que el mestre Miquel Roldán continuï impartint classe als seus fills, Maria Eugènia Quegles.
Demà reuniran en les famílies per determinar les mesures de pressió i si la vaga continua. Avui la meitat de l'alumnat no ha anat al centre. Així ho ha explicat la portaveu de MIPA, Verònica Fiol, després de la reunió en la conselleria.
Convocarem demà una reunió amb totes les famílies del centre que puguin o vulguin assistir, perquè tenim problemes de conciliació tots, i demà se decidirà quines seran les actuacions. Però hi ha molta crispació en el centre, les famílies no senten el centre com un entorn segur.
El conseller Antoni Vera insisteix que sense la reforma de la llei anunciada per la ministra d'Infància la setmana passada a Mallorca, el mestre no està inhabilitat i el govern no pot actuar.
I centenars de treballadores de les escoletes de 0 a 3 anys s'han concentrat a Palma per reclamar un conveni col·lectiu autonòmic.
Ha estat davant de la seu de la patronal de l'Associació de Centres d'Ensenyament de les Balears. Exigeixen l'equiparació salarial, ja que moltes cobren pràcticament el sou mínim interprofessional i estan regulades pel conveni col·lectiu estatal, com explica Pepa Ramis, representant de 0 a 3 de Comissions.
Des de fa un any, les patronals que representen la majoria de gestió de 03 que hi ha dins les illes se van comprometre a iniciar les negociacions per un conveni. A hores d'ara encara no han donat senyals.
Si no hi ha acord, les mobilitzacions convocades per Comissions Obreres, UGT i l'ESTEI es repetiran els pròxims dos dilluns.
I l'Ajuntament de Palma ha recorregut l'ordre del govern estatal de retirar el monument de sa feixina.
Considera que podria estar incorrent en un delicte de prevaricació. Sosté que la resolució, que inclou el monòlit al catàleg estatal de símbols contraris a la memòria democràtica, contravé de manera directa resolucions judicials fermes.
I la llei de cogestió aeroportuària progressarà demà al Parlament amb els vots a favor de Més per Mallorca i Menorca i del Partit Popular.
La iniciativa impulsada pels ecosobiranistes permet que els aeroports illencs puguin decidir sobre el sostre de vols i la seva capacitat de càrrega. Lluís Apisteguia, de Més per Mallorca, ho explica i Marga Durant, del PP.
Convidam a la resta de forces polítiques a sumar-s'hi, en pensar en els ciutadans de les Illes Balears, en no pensar ni en els interessos d'en Pedro Sánchez, ni de Maurici Lucena, ni de la resta dels aeroports de l'estat espanyol, ni dels accionistes d'AENA.
Hem de dir que això s'emmarca dins l'estratègia global del govern de Marga Proens, com deia abans, per la contenció turística i un equilibri dins l'activitat.
I el Congrés dels Diputats ha de convalidar demà el decret llei que prorroga els lloguers que finalitzen enguany si així ho sol·licita el llogater.
Tot apunta, però, que de cobrar el govern espanyol, de PSOE i Sumar no compta amb prou vots, ja que PP, Vots i Junts no li donaran suport.
I un informe detalla que el perfil de l'estudiant de la UIB majoritàriament viu a casa dels pares, tria els estudis per vocació, utilitza de manera intensiva la intel·ligència artificial i en gran manera aspira a ser funcionari.
Són les conclusions que s'han extret d'una enquesta elaborada per la mateixa Universitat de les Illes pel Consell Social a un univers de més de 2.000 estudiants.
Fer feina a qualsevol empresa, tant públic, privat...
M'agradaria fer algo públic, però ho veig complicat.
Bueno, estabilidad, más que nada económica.
Por otro lado, también el dinero, claro. Eso es importante hoy en día.
I Eivissa es tanca un cap de setmana de fort impacte econòmic en l'inici de la temporada turística en l'obertura de la darrera discoteca.
Després que 30